Bon vespre, benvinguts a una nova edició de Fira Tàrrega, el Mercat Internacional de les Arts de Carrer. Enguany, com veuen, la paraula, el diàleg, el format conversa, inaugura la fira amb la voluntat de reflexionar més enllà del fet artístic. Per això, en aquest escenari, tres veus autoritzades del món de la cultura reflexionaran sobre la importància de les arts escèniques i també de l'espai públic en la defensa de les llibertats individuals i també col·lectives, en un moment on sembla que aquestes retrocedeixen. Després d'aquesta conversa, que dinamitza la directora del CSCB, Judit Carrera, i en què hi participen, per una banda, el filòsof, escriptor Xavier Antich, que és de l'Urgell, on aquí ens trobem, i també la directora del Mercat de les Flors, l'Àngels Margarit, podrem veure una breu peça de 18 minuts, que es diu Finale, que és una peça de dansa vertical clàssica amb la música del Llac dels Cignes. Doncs us deixem amb aquesta peça i després ens retrobem ara sí amb l'art amb l'espai públic.
Ei! Molt bon vespre a tothom. Comencem? Molt bon vespre a tothom. No sé si se'm sent bé. És realment impressionant veure aquesta plaça Major de Tàrrega tan i tan plena per aquesta conversa inaugural. Per mi és un autèntic honor conduir l'acte inaugural d'aquesta 39a edició de la Fira de Tàrrega i fer-ho juntament amb dos grans referents del món de la cultura i de l'espai públic del nostre país, com som en Xavier Antich i l'Àngels Margarit. Voldria agrair en primer lloc la invitació de l'Anna Giribet a participar en aquesta fira i també la mediació de l'Alba Lafarga, sense la qual tot això no hauria estat mai possible. Voldria agrair molt el gest de l'Anna i del seu equip d'introduir el pensament i la reflexió a la Fira de Tàrrega, de fer aquest esforç de tendir ponts entre el món de la filosofia i el món de les arts, que és una mostra del compromís de la Fira respecte al seu entorn, però també de la importància de tendir ponts en un món que no para de destruir-los. Voldria també agrair a l'equip de la Fira que segueixi confiant en la cultura i en la força de la creativitat i de donar-nos esperança en un món que darrerament massa sovint sembla abocar-nos a la catàstrofe. Per aquesta conversa d'aquest vespre tenim l'honor de comptar, com deia, amb el Xavier Antich i amb l'Àngels Margarit. L'Àngels Margarit és ballarina, pedagoga i coreògrafa. És coneguda sobretot per haver dirigit durant molts anys la companyia Mudances, que em deia abans que va estrenar-se a la Fira de Tàrrega en aquests moments fa 34 anys. És un dels grans referents de la dansa contemporània a Catalunya. Ha estrenat i produït a festivals i a programacions internacionals i arreu del món. Ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Dansa de Catalunya, amb el Premi Ciutat de Barcelona i amb el Premi Nacional de la Dansa del Ministeri de Cultura. I des de l'any 2016 és també la directora del Mercat de les Flors. L'Àngels Margarit explica, i després ho explicarà molt millor encara, que per ella l'arquitectura, l'espai públic, la ciutat és importantíssim, no concep la dansa i la coreografia sense la seva relació amb l'espai, per tant, després ens ho desenvoluparà una mica més. Amb l'Àngels tindrem l'honor de comptar també amb el Xavier Antich, que és filòsof, professor d'Història de les Idees Estètiques a la Universitat de Girona i és també el president del patronat de la Fundació Antoni Tàpies. Ha estat el director del PEI del MACBA, professor a Stanford, a la Universitat de Barcelona i a la Ramon Llull, i a més de ser un especialista en la història de l'art, és un gran humanista, gran coneixedor del món de la fotografia, la literatura, el cinema, etc. És un intel·lectual compromès, no només amb el seu ensenyament, sinó que és una persona molt compromesa també en el debat públic. És una persona que entén que el coneixement no ha de quedar reclòs a la universitat i això ho fa sempre a través dels seus llibres. És conegut també pel seu llibre sobre Levinas, El rostre de l'altre. Recentment ha publicat amb Joan Fontcoberta aquest llibre Revelacions, publicat per l'editorial Arcàdia, que és una de les grans editorials del nostre país d'assaig en català. És conegut també per les seves intervencions en premsa i m'agradaria també destacar que en aquest esforç de divulgació de la filosofia i el pensament ha estat codirector amb Emili Manzano de l'enyorat programa de la televisió de Catalunya en filosofia i que des de fa quatre temporades També dirigeix amb David Fernández el racó de pensar de Catalunya Ràdio cada matí al programa de la Mònica Terribas. La primera pregunta que els voldria plantejar és què significa per vosaltres, un filòsof i una coreògrafa, ser avui aquí inaugurant la Fira de Tàrrega, un referent de les arts escèniques al carrer. Quin és el valor que la Fira o que aquest acte d'avui té per vosaltres a nivell personal, a nivell emocional, a nivell intel·lectual? Àngels?
Bueno, la Fira de Tàrrega per mi té aquest valor emocional, com tu has dit, que fa 34 anys vaig estrenar aquí, que bueno, vam estrenar a Tàrrega i després vam anar directament a l'ICA de Londres. I és això, vol dir que Tàrrega és un, és un aparador molt important per a moltes companyies i per tant ha estat un referent i un esdeveniment essencial per a la cultura escènica del nostre país. No? I em sembla molt interessant que si... jo penso que el pensament, tot i que no és espectacular, com això probablement és menys espectacular que un espectacle o que tirar petardos, sense pensament no hi ha creació. I per tant a mi em sembla interessant que aquesta vegada potser hi hagi aquesta presentació que és diferent, i després que no està tan allunyat el que és el pensament en absolut de les arts escèniques. Jo penso que les humanitats i les arts són dues maneres diferents d'apropar-se al món, d'entendre'l i de deixar que el món se'ns reveli. No?
Xavier?
No, bona tarda a tothom, bon vespre. Jo la veritat és que sí, quan venia, perdoneu, a la Fira de Tàrrega amb 18 o 20 anys, als anys 80, o sigui, ja pel Paleolític, m'haguessin dit que un dia estaria aquí davant d'aquesta plaça, que prefereixo no mirar massa, perquè impressiona que no us ho podeu imaginar. Estàvem aquí a punt de sortir corrents cap a l'altre costat i no quedar-nos. Si m'ho haguessin dit, perquè vam estar venint a la Fira de Tàrrega amb la tropa dels meus amics i amigues de la Seu d'Urgell, que teníem un grup de teatre aficionat durant pràcticament 10 anys, no m'ho hagués cregut. Per tant, és per mi una cosa profundament emotiva, molt intimidatòria, estic per treure'm les ulleres per no veure que hi ha la barbaritat de gent que està petant la plaça i per tant per tot arreu, i sense cap mena de dubtes el primer cop que parlaré o pensaré d'alguna cosa de filosofia, jo que estic acostumat a grupets de 30 persones davant d'una multitud tan impressionant com aquesta. O sigui que és una cosa molt, molt impressionant. I jo crec que l'aposta de l'Anna de començar amb una cosa tan poc espectacular, perquè no ens despullarem, no ballarem, no farem malabarismes, sinó que simplement parlarem, conversarem, no? Parlarem en veu alta, farem una mica la ficció de que estiguéssim pensant sols, no? Perquè si només que pensem que estem parlant amb tanta gent i pensant en viu amb tanta gent, la veritat és que les paraules se'ns quedarien a la boca. No? Per tant, moltíssimes gràcies per l'aposta i la invitació, i és un plaer immens.
Tàrrega ha decidit obrir justament la fira aquest any dialogant, pensant, no? No amb un gran espectacle, com dèiem ara, i tendint aquest pont entre el món de les arts escèniques i el món de les idees. Quin és, Xavier, el sentit de portar la filosofia al carrer? No? Quin és el...
Bueno, una mica el que estem fent ara, i que en realitat no és una cosa tan estranya, si no fos perquè ens hem acostumat que algunes coses, com per exemple l'art, passa al museu, que la dansa o el teatre passa dintre de les sales de teatre i que la filosofia passa en les classes, diguem-ne, no? Però en realitat és en el carrer on passa la vida, i és literalment de la vida de la que es nodreix l'art, de la que es nodreix el teatre, de la que es nodreix la dansa i, òbviament, també, encara que no ho sembli, de la que es nodreix el pensament i la filosofia. Ens hem acostumat a pensar que això de la filosofia i dels filòsofs és una cosa molt encarquerada, abans ho dèiem, no? I que passa dintre de sales on tothom està prenent notes. Ostres, a mi m'agrada recordar que això que ara en diem filosofia va començar fa 2.500 anys en una cosa que els primers textos que en queden, que en tenim encara ara, són textos de Plató, en els quals hi ha simplement persones que es troben i que parlen. És una cosa molt maca, en textos que tenen 25 segles, de veure que els primers textos d'això que encara avui en diem filosofia eren
gent que es troba pel carrer i li diu: hola, Fedor, tu d'on vens? Jo vinc de la casa de Fedre. I què ha passat a la casa de Fedre? Pues una cosa impressionant, perquè hi ha hagut un tio que estava parlant de què és l'amor. I l'altre que li pot preguntar: ah, sí? I què deia de l'amor? Perquè jo hi penso molt sovint. M'enamoro, però no me n'acabo de sortir del que és. I és una cosa dolenta o bona? I l'altre que li diu: pues anem al costat del riu, que estarem més bé. I per tant, una mica, la filosofia té a veure amb aquesta cosa de la que es nodreix la vida, que és l'espai de carrer, l'espai on passen les coses, l'espai on la gent pensa i on, d'alguna manera, sempre tenim necessitat, tots, totes, tant si som filòsofs com si no, que jo crec, i sempre ho dic, que filòsofs ho som tots, l'única variant és que alguns ens paguen per ser-ho, cosa que no deixa de ser un xollo, però que ho som tots, i que per tant allò que nosaltres fem de manera sistemàtica, que és preguntar-nos per les coses i interrogar-nos amb els altres per provar de tenir alguna resposta, és alguna cosa que, encara que ens hem acostumat a veure-la fora del carrer, hi hauria d'estar-hi contínuament sempre, perquè és del que es nodreix, no?
I si aquest sentit és tan antic i es remunta a tants anys o tants segles, diguéssim, creus que en un món convuls, incert, amb derives autoritàries arreu, també a casa nostra, avui aquest paper de la filosofia al carrer pot tenir més importància que mai? Hi ha encara espai, diguéssim, per la resistència, no?, davant d'aquestes derives i per l'emancipació?
Jo crec que sempre, no? Perquè segur que tots els que estem aquí, totes les que estem aquí, vivim, i ha passat sempre, però ara ho sentim molt, no?, en un temps tan accelerat, no?, en el que les coses passen molt ràpid, tots tenim urgències, tenim agendes, acabarem això, i segur que tots i cadascun de nosaltres té alguna obligació, algun imperatiu, amb algú que ha quedat. Avui esperem que moltes coses per anar a veure, no? I per tant, una mica la pròpia agitació de les coses ens fa que allò que és tan necessari, que és un moment, no?, parem, que pensem una mica, no?, això que ens passa, això que em passa a mi individualment i a cadascú de nosaltres, però sobretot aquestes coses que ens passen amb els altres, per aturar-nos una mica i pensar. Avui és més necessari que mai, perquè a la rapidesa de les coses s'hi ajunta quasi com un element característic, que és que el món en el que vivim és un món amb molta duresa, no?, amb molta desigualtat, on cada dia ens llevem amb les notícies, amb els diaris, amb les xarxes o amb les ràdios, escoltant coses especialment greus i que reclamen de nosaltres no només pensar-les, sinó fins i tot com un grau més, no?, com som capaços de modificar una situació que sovint en tantes coses no ens agrada, no? I per tant, jo crec que una mica la necessitat del pensament no és només per, deixeu-m'ho dir així, no és només per ser més llestos, no?, sinó que la necessitat del pensament és que ens urgeix entendre les coses que passen, perquè segurament en moltes coses volem que siguin d'una altra manera, no? I per tant, el pensament té sempre aquest element una mica de resistir-se a la rapidesa amb la que passen les coses i de resistir-nos a tantes coses que no ens acaben de satisfer, no?, que no acaben de ser allò que ens agradaria que fos per bona part de les coses que tu dius, no?, per la complexitat social, per l'increment de les desigualtats, per les injustícies bestials, brutals, aquí i a tants altres llocs, no?, i que reclama de nosaltres intervenir, fer alguna cosa, no? Quantes vegades ens hem preguntat davant d'alguna cosa: i jo què puc fer, no? I moltes vegades, tot i que tenim moltes ganes de fer alguna cosa, tampoc no és fàcil, no? I en teoria el pensament ens hauria d'ajudar una mica a pensar, no pas sols, sinó amb els altres, què podem fer perquè les coses siguin d'una altra manera i esperem una mica millor, no?
Molt bé. I en aquest vincle, Àngels, de les arts escèniques i el carrer, tu penses que es pot pensar des del cos? És possible pensar des del cos?
Home, el cos és qui pensa. O sigui, el cervell solet aquí no podria fer res. O sigui, penso que un cos és que la dansa i les persones fa molt temps que sabem, a la cultura popular, la neurociència avui en dia ens retorna que sí, que un genoll pren decisions i que el pensament no és una cosa que està aquí tancada, sinó que es mou per tot el cos. Penso que hi ha tants filòsofs que ens expliquen que se'ls engega el pensament quan caminen i per mi ballar, en realitat, o sigui, el meu cos sempre he sabut que és molt més intel·ligent que jo i penso que ballar, en realitat, ens permet explicar-nos a nosaltres mateixos, perquè ballar és com un prepensament. O sigui, el ballar és una cosa humana, però també animal. O sigui, quan hi ha algú que se'n diu que el cos fa per no res, i és perquè no hi cap en si mateix, necessita explicar-se i el cos t'explica una sèrie de coses que encara no pots verbalitzar. Llavors, per mi la dansa sempre és com un pensament primigeni, un pensament sense paraules. Però a més, avui en dia, quan la dansa l'intel·lectualitzem, la treballem, la practiquem a les aules, a partir de moltes instruccions, molts exercicis, ens en donem compte de la riquesa d'aquest pensament corporal, d'aquesta intel·ligència. I a més, una cosa molt important respecte al que deies del temps, la velocitat. La dansa només la pots fer aquí i ara. La dansa t'obliga a una presència immediata, corporal, a una realitat no virtual, estar amb l'altre, escoltar-lo. Aleshores, no només pensa, sinó que a més ens retorna a la humanitat. O sigui, el cos i la dansa, per mi, avui són un refugi.
I quan parlem del carrer, que parlem de l'espai públic, per què considereu que és tan important l'espai públic? No? Per què ha estat un concepte tan central en la història de la filosofia? No? Tu parlaves abans de Plató, però vull dir, Aristòtil, Hannah Arendt, Habermas, Richard Sennett. No? Per què realment és un concepte tan central en la història de la filosofia, Xavier?
Per això, no? Perquè l'espai públic és literalment l'espai públic és l'espai en comú, no? Cadascú de nosaltres està molt tranquil a casa seva, en el seu lloc de treball, en el seu àmbit reduït en el que controlem les coses, no? L'espai públic és el lloc en el qual ens trobem amb altres que no són els altres del nostre petit reducte, no? I per tant, és un espai que ens obliga, és un espai que ens treu de la tonteria del jo, de les coses que em passen a mi, de les coses que només penso jo, de les coses que només a mi em preocupen. L'espai públic és, per definició, el lloc en el que es troba la diferència. No? A mi m'agrada pensar que l'espai públic és allò que ens permet passar del jo al nosaltres. No? En l'espai públic, encara que estiguéssim algun de nosaltres, que avui és realment impossible, però encara que estiguéssim sols en aquesta plaça, sols un només de nosaltres, no estaríem del tot sols, com estem a casa, no? Perquè sempre hi ha la possibilitat de trobar-te amb algú que no esperes, d'algú que et digui alguna cosa en la que no hi has pensat, de trobar-te algú amb el que hi estiguis d'acord o algú del que discrepis, no? Per tant, una mica l'espai públic ens confronta amb tots els problemes que marquen la nostra vida, que són els problemes de la vida en comú, que és com ens ho fem per estar tants i per no matar-nos, no? Com ens ho fem per estar tants, tan diferents, tan diversos i que puguem convertir aquest espai en comú en alguna cosa productiva, en alguna cosa creativa fins i tot, en alguna cosa que permeti justament que sigui el lloc en el qual les coses es canvien i es transformen. No? Quan un surt del seu espai tancadet, miserable i petit del jo, no? I està en l'espai públic, està obligat a confrontar-se amb moltes coses i d'alguna manera estem sempre sense defenses, no? I això té a veure molt amb el cos que tu deies, Àngels, no? Perquè l'experiència d'estar amb altres en l'espai públic és una experiència en primera instància de confrontació de cossos, no? Molt abans, de vegades, fins i tot, de parlar-ne a través del mirar-nos o del creuar-nos o del com ens mirem, no? De totes aquestes coses que d'alguna manera emergeixen. L'espai públic es defineix bàsicament per ser, a mi m'agrada pensar-ho, i això ho deia segurament la gran pensadora del segle XX, que tu, Judit, saps que m'entusiasma, que és la Hannah Arendt, deia que l'espai públic és l'espai d'aparició, deia. L'espai en el qual cadascú de nosaltres apareix davant dels altres i l'espai en el qual els altres apareixen davant meu, no? I clar, aquest espai d'aparició és l'espai que permet que en l'espai públic arribem a ser una cosa diferent d'aquella que érem, no? Si ens imaginem una cosa absolutament estúpida, algú que no sortís mai de casa, no? Que no sortís del seu reducte tancat, seria la seguretat absoluta, però si ho podem dir seria literalment l'estupidesa absoluta, no? Perquè no hi hauria més varietat que la d'aquell o aquella que està amb les seves coses, no? L'espai públic és l'espai que permet la diversitat i la confrontació del que som nosaltres, del que pensem i d'allò al que aspirem i d'allò que pensa cadascú dels altres i allò al que aspira cadascú dels altres, no? Els humans en l'espai públic no som pomes, no? Sinó que som alguns que ens transformem en l'espai públic, no? I no només ara que nosaltres ens transformem de manera molt visible, amb el micro i amb les llums, sinó que trobant-nos dues persones en el carrer arribem a ser una altra cosa d'aquella que érem abans de trobar-nos, no?
I aquest vincle amb l'espai, per què és tan important també pel món de la dansa, no? Jo t'he sentit moltes vegades citar a Michel Desserteaux, no? Que diu que l'espai no existeix per si mateix, sinó que el crea el propi moviment, no? Podries explicar per què l'espai públic també és important pel món de la dansa?
Bueno, a mi personalment, no sé si per tot el món de la dansa, o sigui, a mi m'apassiona l'espai públic perquè jo trobo que la dansa, amb això que té, que no té traducció, i això és el bo que té, el fet de que quan tu balles mai pots fer un relat clar que una altra persona pugui entendre, però aleshores la dansa col·locada a qualsevol espai, els espais són narratius, tots els espais ens parlen i ens expliquen coses. Aleshores, una dansa que habita un espai esdevé narrativa per context d'aquest espai on està. Aleshores, i a més diem espai, però és cert, no és un espai, és un lloc. L'espai esdevé quan el moviment, o sigui, la temporalitat en un cos es desplega en aquest espai. Aleshores, un moviment, una coreografia, una acció que es desplega en un lloc és quan ens parla de l'espai. És com si temps i en espai en realitat estiguin junts. Aleshores, què passa a l'espai públic? L'espai públic és una coreografia infinita, on tu et poses a mirar i a més s'assembla molt amb la dansa, perquè a la gent que li agrada molt el teatre pensa que a la dansa potser li falta la paraula. Però a mi aquest silenci de la dansa, jo que sempre m'he mal fiat de les paraules, perquè representen, virtualitzen el món, però en canvi la dansa amb aquest present d'aquí i ara, no? Aquests cossos, aquests objectes, aquesta presència, no? Aquest fer, o sigui, llegir les accions que passen en un lloc, a mi jo aprenc molt d'aquesta coreografia i és molt interessant. O sigui, de fet, jo he fet molts treballs a partir d'això i penso que la gent del món de la dansa ens apassiona perquè ens porta a una reflexió de cossos, de trajectòries, de relacions petites que d'alguna manera no es treballen gaire. I nosaltres des de la dansa ens hi fixem molt. Perquè com dèiem, darrere de cada moviment, per petit que sigui, hi ha un pensament, per què faig això ara? Si jo ara traduís en paraules tot el que el meu cap té que pensar per arribar a treure aquest cabell d'aquí, m'estaria 5 minuts més parlant. I quan balles, quan fixes en això, i de fet està ple de gestualitats que podríem traduir i si les traduíssim en paraules n'hi haurien moltes darrere de cada pensament que amb una coreografia el cos es posa d'acord i fa i tots els elements estan. Llavors, a mi m'encanta la narrativitat de l'espai i m'encanta veure la dansa al carrer i penso que molts coreògrafs ens fixem en aquest espai que pot ser narratiu.
I què et diu aquesta plaça ara?
Home, aquesta plaça és preciosa perquè està molt bé, està molt bé. Vull dir que a Tàrrega sempre hi ha molta gent, però a lo millor cap d'una estona es haguessin cansats d'escoltar-nos perquè no estem fent gaire espectacle. I és molt bonic que les paraules que podem compartir ara amb vosaltres doncs, tinguin aquest interès. És fantàstic.
Deixa'm afegir-ne una cosa del que deia l'Àngels, que és molt interessant. Perquè quan pensem en l'espai públic, de vegades, no perquè t'ho haguis dit, però quan pensem en l'espai públic, pensem que l'espai públic és un carrer o una avinguda o una plaça. Ni el carrer, ni l'avinguda, ni la plaça són pròpiament espai públic. El que fa d'un espai que sigui espai públic és estar habitat per cossos, no? I això és molt interessant perquè l'espai públic no existeix fins que nosaltres l'ocupem i en fem alguna cosa amb l'espai. De fet, l'espai públic és una noció moderna, que en realitat no comença fins al segle XVIII, no? Que és una mica el segle de la conquesta de l'espai, quan en algunes de les grans ciutats, primer i després a tot arreu, i això va començar a París, com tantes altres coses, comencen a construir enormes avingudes perquè la gent s'hi passegi.
Espectacularitat.
Llavors passa aquesta cosa tan meravellosa, perquè el passeig no existia abans. No vol dir que la gent no passegés, és que literalment no passejava, la gent anava d'un costat a un altre. Però aquesta idea del passeig, que és el que fem tots i totes, no? Encantar-nos, no? El passeig no és anar a un lloc, el passeig és simplement rodar, podríem dir-ne, per l'espai urbà. Perquè el passeig a la muntanya no és passeig, és una altra cosa, no? I per tant, una mica aquesta idea de l'espai públic com allò que els cossos acaben transformant de l'espai, no? Que si no, no seria públic. Per això l'espai públic és literalment ingovernable, no? No hi ha planificació urbanística possible de l'espai públic. És a dir, es pot pensar i ordenar els espais físics, però els espais físics no són ni públics ni privats, no? El que converteix l'espai en un espai públic és el que la gent en fa de l'espai públic. Nosaltres, que quasi hem fet una prèvia perquè hem vingut amb cotxes de Barcelona, donant-hi toms, ho dèiem, d'aquesta cosa tan meravellosa de quan un urbanista dissenya una plaça i dissenya un determinat ús per la plaça i que de cop la gent l'usa de la manera que li dona la gana, no? O aquests camins que t'obliguen, aquí hi ha un tros de jardinet, aquí hi ha un parterre, aquí hi ha unes plantetes, la gent ha de passar per aquí, i aquesta cosa meravellosa de que la gent acaba travessant pel mig, no? I per tant, saltant-se la planificació urbanística, perquè l'espai públic, és a dir, allò que fa la gent amb els espais urbans, és una cosa d'una banda imprevisible i d'una altra completament ingovernable. I això té a veure, jo crec, amb la presència dels cossos que transforma l'espai, que és el que de manera sistemàtica fa la dansa, no?
Bueno, i després per afegir una cosa en aquesta idea d'espai públic, clar, l'espai públic és un espai que fa por, no? Que la URBS, perquè és un espai de poder, perquè tu deies que un espai, que quan tu vas en un espai tu et transformes, i sí que és veritat que tant si és un lloc petit com gran, l'espai públic on hi ha molta gent esdevens anònim, i a l'esdevenir anònim et transformes, i al transformar-te pots ser capaç de veure o de fer altres coses que no fas normalment. I llavors això té riscos, no? I bons i dolents, però per això fa por, no? Perquè és un espai que esdevé sense control i que a més ha de ser així, tot i que cada vegada intenten apretar-lo més, no?
Parlàveu tots dos ara d'aquest caràcter ingovernable de l'espai públic, no? De com les ciutats són imprevisibles, no? són incontrolables d'alguna manera, no? I per tant, d'alguna manera, els espais públics són l'emblema de la llibertat, finalment, no? Aquestes ciutats i aquests pobles se'ns han fet més complexos en els últims temps, no? Se'ns han fet més diversos. La ciutat sempre ha estat aquest laboratori de convivència pacífica entre estranys, com deia Zygmunt Bauman, no? Tu parlaves abans d'aquest misteri, no? De que tantíssima gent tan diferent i tan desconeguda convisqui pacíficament sense matar-se, no? Vull dir, crec que aquest és el gran misteri de l'espai públic, finalment.
De vegades, val a dir,
sí,
no?
Sí, de vegades, sí, tens raó. Les ciutats són cada vegada més diverses, no? La pròpia ciutat de Tàrrega té en aquests moments més d'un 22% de la seva població nascuda a altres països, no? que és un percentatge més o menys equivalent al que té una ciutat com Barcelona o altres ciutats europees, no? Aquesta diversitat creixent de les nostres ciutats planteja reptes de coneixement i de reconeixements mutus, no? De creació de nous imaginaris, de potencials conflictes, no? en aquest caràcter de l'espai públic, no? En un moment en què la por a l'estranger s'ha convertit, sembla, en l'únic projecte comú que té Europa, com podem enfortir el vincle amb l'altre? No? Com podem realment treballar perquè el vincle amb l'altre, l'espai públic, sigui realment pacífic? T'he sentit moltes vegades parlar, Àngels, del valor de l'escolta, no? De com realment la dansa, en el fons, és un exercici que permet practicar el valor de l'escolta. No? Podries desenvolupar una mica?
Sí, o sigui, avui, a veure, en general, per dir com coneixes l'altre, jo penso que ballar és una bona manera de conèixer l'altre. Aleshores, també és la millor manera de conèixer altres cultures, perquè el ball és una celebració de la vida i aleshores, quan a vegades hi ha conflictes, hi ha dues coses que ho calmen tot, o menges o balles. I, per tant, però ballar passa per un contacte físic i per una escolta. Encara que ballis una cosa molt senzilla, has d'escoltar a l'altre, t'has de venir amb l'altre, t'has de sintonitzar, no cal que diguis res, però l'has d'escoltar, precisament no cal que diguis res. Però avui en dia també és el que dèiem, no? Quan practiquem la dansa, potser més intel·lectualitzada, hi ha tants exercicis que et permeten treballar amb el cos de l'altre i per tant canviar aquestes idees que tenim del cos, que estan molt codificades que sobretot en els joves, però en general, porten a la gent a un tipus de relació que a vegades és molt artificial, és molt imposada per la cultura, no? Aleshores, conèixer el cos de l'altre, estar al costat de l'altre, treballar menys amb la paraula i més amb l'escolta, acabes treballant amb algo que és més veritat, perquè el cos sempre treballa amb la veritat. O sigui, si tu estàs treballant amb l'altre, hi ha algo que és veritat amb la fisicitat de les coses, amb el moviment, i arribes a una coneixença d'una presència real de l'altre. Penso que avui una de les coses terribles és que tot és molt virtual i que com que no és real i no ho tens allà i no saps qui és, ni quin volum és, ni no saps com és l'altre. Però quan a l'altre el toques i treballes amb ell, canvia molt aquesta relació. Llavors, hi haurien moltes maneres, però amb la dansa i amb aquest tipus de presència, amb aquest tipus d'escolta, podríem aprendre tots moltes coses, fins i tot anar pel carrer. Jo sempre penso que la majoria de gent no sap que el seu cos també està aquí i va xocant per tot arreu. I clar, la consciència a vegades de que el cos té un volum i que hi ha un espai entre els cossos i tot això serien unes pràctiques molt interessants per la societat on vivim, perquè tinguéssim a les escoles més sovint, perquè hi juguéssim més sovint. L'any que ve un taller, aquí.
I quan parles de cos refugi, Àngels,
cos refugi.
A què et refereixes? Estem parlant també d'alguna cosa que podríem aplicar a la ciutat? La ciutat podria convertir-se en un refugi també?
Jo penso que la ciutat serà més un refugi quan les persones pensin més en el valor del seu cos com a refugi. És a dir, estem en una societat que ens demana fer moltes coses, tenir moltes coses. Quan treballes amb el cos, acostumes a tindre molta confiança amb el teu cos, amb un cos que està disponible, amb un cos que t'informa. I encara que avui hi hagin els rellotges que dius que he dormit bé avui, em sembla molt bé, però vull dir, jo vull que el meu cos m'expliqui com estic i necessito tindre aquesta confiança. I avui en dia, que tot és tan incert, que tot és tan ràpid, abans semblava que el cos ens durava poc, però jo avui en dia penso que és al revés. Tot dura molt poc i el cos dura molt, té molt temps, té molt, i construir-te tu mateix sabent que el cos és la teva casa, i amb la dansa saps, quan fas dansa, dius, no tinc res més. O sigui, la veritat és això que jo sóc. Això, si tots sentíssim més això, bueno, potser seríem més solidaris, perquè entendríem la força i la vulnerabilitat, les dues coses.
Parlaves doncs del valor de l'escolta, no? que ens ofereix el cos.
Ens ofereix el cos,
i a mi m'agradaria traslladar-te, Xavier, tu aquesta reflexió sobre, que t'he sentit també altres vegades, no? Sobre el valor de la mirada. No? Tu has reflexionat moltíssim sobre aquest pluralisme creixent a les ciutats, no? sobre el pluralisme en general. Tens aquest llibre sobre el rostre de l'altre. Explica'ns com enfortir el vincle amb l'altre a través de la mirada també, no?
És una mica semblant, jo no sé per què hem portat els papers, perquè segurament ni falta que fan, no? Però és molt interessant i tindria ganes de continuar, perquè aquesta idea d'escoltar el propi cos i usar el cos per escoltar els altres és fascinant. Però com això té a veure amb l'espai tan complex, tan divers i tan heterogeni de les nostres ciutats, no? Tu posaves el cas de Tàrrega, en concret, i el percentatge d'alguna manera de com ha canviat Tàrrega en els darrers anys, però ha passat en totes les ciutats, i tots els pobles del nostre país. No cal remuntar-se a 40 anys enrere o a 50 anys enrere, perquè tots els nostres pobles i totes les nostres ciutats, en els darrers, diríem que 15 anys, han canviat la seva pell i, per tant, la presència en l'espai públic. les comunitats dels nostres pobles i ciutats, i penseu aquí a Tàrrega, jo sóc de la Seu, passa a la Seu, o la meva dona és de Torregrossa, del Pla d'Urgell, i passa exactament igual, i és un poble de 2.000 habitants, de com en 15 anys comunitats com les nostres, tant pobles o ciutats d'escala petita o mitjana, o grans ciutats, podríem dir-ne, com Barcelona o Terrassa, per esmentar-ne la vostra, han canviat allò que veiem en les ciutats, de ser comunitats més o menys homogènies, podríem dir-ne, amb una certa diversitat, però una variable relativament reduïda, de cop els nostres pobles i ciutats s'han convertit en una mena, per petits que siguin, de Nacions Unides en miniatura, podríem dir-ne, no? I això ha canviat l'aspecte de la gent que ens trobem pel carrer, de la gent que està a les escoles, de la gent amb la que hi treballem i amb la que ens relacionem, i ha generat, com tu deies, conflictes alarmants, no? Perquè hi ha gent que són agitadors de l'odi, podríem dir-ne, no? I agitadors de la diferència, i allò que a mi m'agrada dir-ne, gent que són al·lèrgics a la diferència, no? I que davant de la diferència molt extrema amb la gent amb la que convivim, tendeixen d'alguna manera a tancar-se cap a dintre, no? Perquè segurament la pregunta seria, i davant d'aquesta realitat, que és la que és, i que a més, ja ho sabem, no s'aturarà, perquè diuen que el 2030 només a Catalunya hi haurà, respecte d'ara, 1,5 milió més d'extracomunitaris dels que hi ha ara, en només 11 anys. És a dir, estem parlant d'una diversitat que no només no s'atura, sinó que tendeix a créixer. Clar, davant d'una situació com aquesta, la pregunta és, què fem? No? Tancar-nos o obrir-nos, no? O tancar-nos i negar la realitat, accentuar la diferència, crear el nostre petit món tancat amb aquelles coses que hem dit, que hem pensat i que hem fet sempre, o veure com gestionem aquests espais que cada vegada són més heterogenis i amb els que es basteix d'alguna manera la vida en comú. Per això el que deia l'Àngels de l'escolta a través dels cossos és tan important, i per això a mi m'agrada pensar que també la mirada és molt important. No sé com anem de temps. Jo crec que ve per explicar una petita historieta. A veure, la mirada des de sempre ha estat la nostra forma d'apoderar-nos de les coses, no? A través de la mirada, els grecs deien que els nostres ulls són les finestres al món. Deien que a través dels ulls el món entra en nosaltres, no? Ara vosaltres ens esteu mirant. Si tanquéssiu els ulls o miréssiu cap a una altra banda, ja ens heu agafat, per dir d'alguna manera, no? Com mirem alguna cosa, l'agafem. D'alguna manera, com mirem alguna cosa, sobretot si ens hi fixem, ens l'emportem amb nosaltres, no? Això vol dir que la mirada té alguna cosa, des del principi, com un instrument de possessió, no? Gràcies a la mirada ens apoderem de les coses i ens enriquim, no? Per això ens incomoda tant quan en un espai públic ens sentim observats per algú. Per algú amb qui no estem parlant. No us ha passat això de vegades? Sobretot en un lloc que no sigui Tàrrega, que segur que us coneixeu tots, no? Sinó en una ciutat en la que no coneixem gent i que estem sols, assentats en una terrassa, i de cop descobrim una persona que ens mira fixament, no? Hi ha alguna cosa que incomoda profundament en la mirada, perquè és una cosa una mica hostil, no? Penseu en l'exemple d'allò que fem tots quan pugem en un ascensor amb desconeguts. Què fem quan pugem en un ascensor desconeguts? Tothom mira el mòbil o mira el dalt, no? O parla del temps, però ningú no es mira, no? Perquè l'experiència de la mirada és una experiència, t'ho has dit la paraula, Àngels, és una experiència de la vulnerabilitat, no? És a dir, quan mirem algun altre i ens sentim mirats, és com si d'alguna manera, per força, baixéssim les defenses, no? Jo sempre he pensat que l'escola de la mirada és la millor escola de l'enriquiment de la diversitat, no? Allò que a tots ens agrada, que és mirar ciutats en les que no hem estat mai i que ens encantem com idiotes a tot arreu i a cada racó, no? Perquè descobrim meravelles a tot arreu. Segurament el gran problema és que veiem moltes coses, però mirem més aviat poques, no? Com ens arriben molts sorolls, però no tot ho escoltem, no? I segurament el mirar com l'escoltar demana de nosaltres una cosa que jo crec que és quasi bé, jo crec que essencial, no? Que és el escoltar i mirar, eh? Obrir-se a allò que ve de fora amb la consciència de que potser allò que ens ve de fora ens pot canviar, no? Ens pot fer bé, ens pot fer mal, però en tot cas no ens deixa indemnes, no? Sempre ens trastoca alguna cosa. Quants ens hem enamorat només per mirar-nos, no? I no cal que esmenti el cas de les mirades d'odi. Les mirades d'odi poden matar, de vegades, no? Quasi bé literalment, no? Llavors jo crec que tant l'escolta com la mirada són les dues formes més primàries, no? Jo diria, primàries en el sentit que tu deies abans, Àngels, les formes més primàries d'obrir-nos a l'altre, no? Per tant, una forma de no estar tancats cap a dins, sinó d'estar oberts cap a fora, no? Jo diria que tenim dos grans finestres, que una són els ulls i una altra és l'oïda, no? I d'aquí la importància de la mirada i de l'escolta per saber una mica aquest intercanvi, no? Sartre tenia una obreta de teatre, ja que estem a la fira, d'aquestes que han passat molt de moda, perquè ara Sartre, per sort, no representa ningú perquè és bastant pesat, però tenia una obreta de teatre que es deia El Diable i el Bon Déu. Hi ha un moment en un d'aquests dos personatges que un li diu a l'altre: mira'm, no deixis de mirar-me, perquè si ho fessis, tot s'esfonsaria en el no-res. És a dir, com si soc viu
perquè tu mires.
Mentre miren els altres, no? I mentre jo intercanvio amb els altres, encara que no siguin paraules, no? Sinó aquest corrent que de vegades pot ser profundament intens de tot allò que ens diem quan ens mirem amb els altres, no?
Al final tots dos esteu fent una certa reivindicació dels sentits, no? Dels sentits, reivindicar els sentits per aquesta presència més enfortida en l'espai públic, no? Al final estem parlant d'aproximar-nos als altres a través de l'emoció, no? A través d'aquesta mirada i d'aquesta escolta una mica renovades. Estem aquí a la Fira de Tàrrega, no? A la Fira de les Arts del Carrer, que té aquest valor, no? de ser un espai de trobada física, no? Un espai on diferents cossos es troben, alguns ballen, alguns miren, alguns observen, però estem aquí a priori sense pantalles, no? I per tant estem d'alguna manera expectants i el valor de la sorpresa, tu parlaves abans de la imprevisibilitat també de l'espai públic, no? Aquesta reivindicació de l'emoció, quin creieu que és la importància d'aquests valors, no? En una societat dominada justament per la tecnologia, per la virtualitat, no? Quin és el valor de la presencialitat, de trobar-se físicament en els llocs, no? I de més enllà de la tecnologia?
Bé, jo penso que és terapèutic. En algun sentit, hi ha un excés de... Està fantàstic les pantalles, però evidentment hi ha un excés de pantalles, hi ha un abús de la mirada a les pantalles, de la imatge, i aleshores el fet d'escoltar, d'olorar, de sentir, d'estar amb els altres, és algo que necessitem. Vull dir, a veure, sembla mentida avui en dia la quantitat de gent que necessita conèixer gent per internet perquè no troba espais on conèixer gent. Això és increïble. Vull dir, jo penso que hi ha una necessitat d'un retorn a maneres de trobar-se, perquè la vida és tan complexa que la gent no es troba. Per tant, aquelles festes, aquells espais públics on passin coses, la gent els necessita. Els necessita moltíssim, no? I després és que, a més és així, hi ha masses espais al dia, no només en l'ascensor, on esdevenim invisibles. I llavors hi ha altres espais que et donen més visibilitat. Perquè és això que dèiem, en un espai de festa et pot fer amic d'algú que no coneixes. Hi ha aquests imprevisibles, hi ha unes situacions X amb les que comparteixes i que s'obriran coses, no? Llavors penso que tant, primera, la presència de l'aquí i ara, l'ocupació de l'espai públic, el sortir dels patrons en els quals volem ser invisibles i que els altres siguin invisibles per nosaltres, són coses molt importants. I després, espais on no hi hagi només la pantalla. Perquè jo abans parlava d'escoltar, l'escolta que fem amb dansa no és una escolta només del sentit de l'oïda, és una escolta del tocar, que a més això en el Mediterrani en el fons és bastant fàcil, però per exemple amb els nòrdics això és molt complexa. És a dir, que hi ha moltes cultures que aquesta proximitat els hi costa molt, per això veuen tant, entre altres coses. Vull dir que, a veure, el trobar-se, el festejar de festa és molt important, i les celebracions públiques, i el crear espais d'aquestes celebracions, a mi em sembla molt important.
Xavier, vols dir alguna cosa sí, sobre sí, la tecnologia?
Sí, 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 sí. Jo, com tothom, ara no se pot dir jo també, no? És a dir, em dic Xavier Antic, sóc alcohòlic, allò que es deia abans, em dic Xavier Antic, sóc tecnòleg, no? Com se digui, no? Perquè segurament ho som tots. Ja no podem viure sense aquestes coses, siguin les pantalles que siguin i les màquines que siguin. I tots segurament de manera ingènua, perquè això no surt d'un dia per l'altre, no? Sinó que ens anem acostumant, hem mediatitzat la nostra relació amb el món, amb els altres i amb l'espai a través d'aquestes pantalles que eren una simple mediació. A mi me fascina pensar una mica en aquesta evolució brutal que s'ha produït en relativament poc espai de temps, no? Jo guardo seqüències, constel·lacions, que diu l'Àngel sempre, no? D'imatges de quan va començar a ser possible en els museus fotografiar els quadres. I veus que tothom de seguida fotografia els quadres fins a l'extrem que ningú no els mirava, no? Sí. Mirava com enquadrava, feia la foto i marxava, diguem-ne. I no només als museus, sinó en les ciutats. No? Després apareixen els mòbils i llavors veus museus, ciutats, llocs, espais, plans, on tothom fa la fotografia del mòbil i fa la fotografia i apareix una nova mutació, podríem dir-ne, dintre la tecnologia a través dels selfies, que ja no és només relacionar-te a través d'una pantalla, sinó incloure tu dintre de la pantalla d'allò que després... No? I és una modificació, jo crec que, i no voldria fer-ne la caricatura, de que tot allò que proporcionen les pantalles, que és la sensació de que ens han obert a mons diversos, no? Que ens permeten parlar ara mateix i veure'ns amb, jo amb la meva neboda de Florida, podríem dir-ne, no? Però en el fons aquesta mediació ha acabat per, podríem dir-ne, que trencar la relació directa amb les coses, no? Que és això que només proporciona la presència i que és només gràcies a la presència que podem tenir experiències d'alguna manera que ens capgirin, no? Que ens canviïn. Avui ho sabem, la ficció de les pantalles i sobretot a través de les xarxes, acabaré fent-me un embolic, ens adona de que tot és accessible a través de les pantalles, no? Tot el món. Per què hem de sortir de casa si a través d'una pantalla tenim relació amb moltíssima més gent que la que ens podrem trobar en l'espai públic? Si podem veure moltíssimes més coses que les que podem veure físicament, que podem escoltar moltes més coses de les que podríem escoltar físicament. Però avui ho sabem que això crea una mena d'efectes bombolla. Efectes bombolla que fan que al final acabem veient i relacionant-nos, i té molt a veure amb el que tu deies, Àngels, amb aquells que són com nosaltres, no? Ja se parla d'aquests efectes, la Ingrid Guardiola, que és una amiga nostra, en parla molt, de com xarxes de WhatsApp, xarxes com les d'Instagram o les de Facebook o les de Twitter, tenim la sensació de que estem connectats, diguem-ne, amb milers de persones molt diverses, en el fons és com un efecte òptic, no? Perquè se creen com cadenes d'afinitats per la qual tu és amic de qui ets, segueixes aquell que segueixes, etc. No? I crea una mica aquesta distorsió que només la relació directa a través de l'experiència, podríem dir-ne, que canvia. Clar, en l'experiència i en la relació directa és on apareix l'imprevisible, no en aquests llocs, en els quals les cadenes d'afinitats, podríem dir-ne, que es poden preveure, no?
Parlàveu tots dos ara d'aquesta qüestió de la visibilitat, la invisibilitat, no? Aquesta idea doncs, que hi ha uns mons invisibles que són poc coneguts, que les xarxes moltes vegades camuflen d'alguna manera, no? A mi m'agradaria una mica parlar de la qüestió dels marges, no? de la llibertat creadora que hi ha als marges, també una mica inspirada per la fira, no? La fira afirma en els seus documents d'aquest any que Tàrrega és perifèria, no? Diu molt, de manera, jo crec que una mica contundent i fins i tot una mica provocadora, no? Tàrrega és perifèria i jo em pregunto, perifèria, perifèria de què? I perifèria, perifèria de qui, no? No sé si parlen de la tensió entre el món rural i el món urbà, no? Que no sé si segueix tenint sentit, o parla més aviat d'aquesta virtut de formar part també d'uns certs marges, no? D'un espai que és menys visible o que té menys visibilitat en el nostre entorn cultural, no? Aquesta tensió entre la visibilitat i la invisibilitat. Què us evoca a vosaltres aquesta tensió entre centre i perifèria? En què us fa pensar?
Bueno, jo crec que els centres tenen uns avantatges i les perifèries unes altres. I jo el que veig que avui en dia és més possible fer coses a perifèries a vegades que a centres. Perquè sobretot jo trobo que el que és molt interessant de les perifèries i per perifèries, vull dir, per llocs que no són grans ciutats, perquè el de ser perifèric sempre és relatiu. Ets amb quant a què, diguéssim, no? Jo trobo que a vegades en una gran ciutat hi ha tantes coses que tot passa desapercebut i que, a més, les persones d'un sector que estan interessats, una mica com a les xarxes, acaben anant a aquest tipus de coses. Hi ha molt poques coses que impregnin i que siguin experiències comunes de la ciutat. I quan són experiències comunes, són tan grans que són esgotadores. Jo trobo que a vegades en ciutats o en poblacions més petites hi ha la vida, els esdeveniments, impregnen molt tota la ciutat. Crec que aleshores hi ha una convivència a vegades més interessant. I després una cosa que al llarg de la vida jo me n'adono, a les ciutats hi viu molta gent, però quasi bé ningú és de les ciutats. Vull dir, tothom és de la ciutat, però tothom ve d'altres llocs, que té una experiència primera i ha crescut a partir de moltes experiències que han passat fora. I a vegades la gent que ha crescut a la ciutat té que anar-se'n a viure aquestes experiències fora i els que han estat fora passen un temps per la ciutat, però gairebé sempre volen tornar. És a dir, avui en dia és molt difícil tenir-ho tot. Però per mi una cosa que és molt important és no tindre cap complexa, ni en un lloc ni en un altre, perquè de coses excepcionals en passen a tot arreu. I per tant, jo penso que el que a vegades hi ha gent que pot tendir a pensar és que en un lloc no hi passa res perquè és més petit i està lluny. I això no és en absolut cert. Perquè les coses que passen poden impregnar molt més a la gent que passa. Vull dir, igual no són tan multitudinàries, però a mi això em sembla molt interessant. Ara, òbviament, no ho tens tot a tot arreu. Això és el que penso.
No, és completament, completament d'acord. I a més, segurament avui, la idea de perifèria, vull dir que avui jo crec que no és tot és centre i tot és perifèria, i tot en algun moment és centre i tot en algun moment pot ser perifèria. Ara,
sí.
Tàrrega no és perifèria.
No, avui no.
No fotem. Ara aquests dies Tàrrega és el centre absolut de moltes coses, no només del teatre al carrer, sinó de la consciència de que passen algunes coses. Per tant, jo crec que aquesta idea de que la perifèria és alguna cosa, que és una mica la definició, perifèria és allò que està fora del centre, per tant, fora de les mirades, fora de la importància, fora del poder, i que és una cosa relativament secundària. Jo que sóc de poble i mai no he tingut complexe, no? Crec que és alguna cosa molt més qüestionable avui i molt més identificable avui. Sí, per compte, i per tant, de la perifèria i sense complexos, no? Perquè Tàrrega, que és perifèria respecte de qui? Respecte de Barcelona, i Barcelona és perifèria respecte de Nova York. I Nova York pot ser perifèria respecte de què? De Hong Kong aquests dies. I simultàniament, és a dir, tots els llocs, si per centre i perifèria definim ser centre alguna cosa en la que realment passen coses i perifèria un lloc que mira els llocs en els que passen coses, aquesta distinció salta pels aires en la mesura que a tot arreu és possible que passin coses dignes de ser considerades com a centre. Per tant, el de la fira no és que sigui un centre, és que és una capitalitat, diguem-ne, no? I per tant, és com un grau més. De totes maneres, si per perifèria es reivindica una mica allò que deies al començament, aquest caràcter una mica marginal, podríem dir-ne, no? Aquest caràcter de reivindicar que passin coses allà on no s'espera que passin, benvinguda sigui la perifèria. És a dir, si en la perifèria el que reivindiquem és la capacitat de la sorpresa. Si el que reivindiquem és la capacitat de la irrupció de coses que no estan perfectament previstes, no? Ni la producció de coses que són el que els hi tocaria de fer, benvinguda sigui la perifèria. Qui hagués dit fa 50 anys que aquesta plaça avui passaria això? No només això que està passant ara, no? Sinó el que passarà en totes les places de Tàrrega durant tots aquests dies. Tant si amb la perifèria el que reclamem és la capacitat de que a qualsevol lloc pugui ocupar en algun moment i per alguna cosa la capitalitat i, per tant, el reconeixement de la importància extrema del que passa, jo estic convençut que qualsevol racó de món la té, aquesta potencialitat de, tot i ser suposadament perifèric, esdevenir centre o fins i tot capitalitat, no? Què és el que passa aquí?
Bueno, malauradament, em temo que hem d'anar acabant aquesta conversa, que està sent realment interessant. Jo voldria acabar citant a Samuel Beckett. Penso que té aquesta cita tan bonica que diu «Balla primer i després pensa. Aquest és l'ordre natural de les coses». Penseu realment que aquest és l'ordre natural de les coses? Ballar primer i pensar després?
Jo ja ho he dit abans. Ballar et revela moltes coses del pensament. I el pensament, com que hem dit que no està aquí, sinó que està per aquí, quan et mous, pensa millor, perquè l'agites.
No és difícil dir alguna cosa més del que ha dit l'Àngel i com ho ha dit, però nosaltres els filòsofs tenim un latinajo d'aquests que utilitzem molt sovint i que segur que els d'una certa edat segur que coneixeu, que és el primum vivere deinde filosofare, que vol dir primer viure i després filosofar, des de la consciència que de què coi va la filosofia o el pensament si no és de la vida, i de què ha de pensar la filosofia o el pensament si no és de la vida que passa. Hegel deia una cosa que per mi és molt maca i que, donada l'hora en la que estem, és magnífica, que deia: la filosofia és com un ocell que alça el vol al capvespre. És a dir, al capvespre i, per tant, a la nit, quan ha passat el dia, ja han passat coses, no?
Molt bé, doncs molt bé. Moltíssimes gràcies. Hem pensat i ara ja podem donar lloc a la dansa i al ball. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.